Tian Cosidó, titellaire santcugatenc, benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, gràcies.
Des de quan et dediques a això de ser titellaire, Tian?
Uf, doncs, jo crec que ja deu fer uns 25 anys, més o menys, 20-25 anys.
I com va començar? És a dir, com et vas endinsar en aquest món?
Doncs mira, jo vaig començar en el món del cinema i dels documentals professionalment i de la comunicació. Vaig estudiar primer direcció de cinematografia i documentals i vaig tenir la mala fortuna que quan m'hi vaig començar a dedicar doncs no em va agradar. Ves? Vaig ficar en el món professional i m'avorria molt.
Sí.
I tota la vida des de petit havia fet teatre i era com una mena de vocació que anava enradarint, també perquè quan un entra en el món del teatre habitualment entra com a intèrpret, com a actor, això és el més normal. No conec pas massa gent que hagi començat en el món amateur del teatre com a escenògraf o com a director directament, no? I jo m'ho passava molt bé fent d'actor i vaig començar a fer d'actor professional també amb 19 anyets i vam tenir un èxit a la Sala Beckett a Barcelona, que en aquells moments era molt estrany estar un grapat de setmanes fent la mateixa obra, vam estar, em sembla que 3 mesos, i em vaig avorrir com un ostre també. O sigui, això de pujar a l'escenari i fer cada vegada el mateix m'avorria molt. I vaig tenir com un buit existencial que no sabia exactament què fer, perquè tot el que jo m'havia pensat que era la meva vocació quan m'hi dedicava professionalment no m'agradava, i vaig començar a provar amb la direcció escènica. Vaig entrar a l'Institut del Teatre, estudiar direcció escènica i dramatúrgia. Vaig veure que on era més feliç era en una sala d'assaig i vaig començar així. Aleshores, a dins de l'institut vaig començar a fer assignatures de teatre visual, de titelles, de gest, i és el que em va seduir moltíssim. D'aquí vaig començar a treballar molt als països nòrdics, de fet me'n vaig anar a viure també un grapat d'anys a Estocolm, i allà és on vaig començar a treballar, però curiosament vaig començar amb el teatre per adults, teatre visual i de titelles per adults. I no va ser fins que vaig obrir Can Ninot que em vaig dedicar al teatre per públic familiar. Això va ser el 2011.
I Can Ninot, conegut aquí a Sant Cugat també com el teatre més petit de Catalunya, és així? No sé si ara ja s'ha fet gran.
Ara estem en un moment d'impàs que tenim el teatre per ser tan petit o tancat i estem treballant a la Casa de Cultura, que agraeixo a l'Ajuntament el suport que ens ha donat per poder treballar allà, perquè si no és que tindríem el teatre tancat. I aquest sí que continua sent el teatre més petitó. Però sí que és cert que el projecte es va fent gran, va creixent, i ara mateix doncs, tenim el teatre més petit de Catalunya aquí a Sant Cugat, després estem treballant també a l'Hospitalet amb un altre teatre, i també a l'Hospitalet hem començat amb un centre de creació de teatre visual i de titelles. L'Emia ens està fent una mica la punyeta en aquest aspecte, perquè havíem d'obrir just després de Setmana Santa, no va ser possible. Vam ajornar l'obertura de la formació per professionals a l'octubre, i a l'octubre, no sé si ho recordeu, però van tornar a tancar els equipaments culturals.
Sí, no es pot avançar, oi?
Bé, hem avançat amb algunes cosetes, o sigui, amb els profes tenim... La veritat és que hem tingut molta sort perquè tenim una dotzena de professors que són cada un d'ells el millor en la seva especialitat d'aquí de Catalunya. Això hem tingut molta sort, o sigui, realment tenim un equip docent molt potent i amb ells estem treballant per acabar de formalitzar el que seria la formació per professional. I després, per un altre costat, sí que és cert, hem pogut començar amb les residències artístiques, que ja han passat 3 companyies, una d'elles ja ha estrenat, amb un gran èxit de crítica a la Sala Porta 4 a Barcelona, i continuem doncs, amb el projecte de formació anant-lo construint, i per un altre costat doncs, el tema de les residències artístiques, que això sí que que les condicions actuals ens ho permeten fer.
La tasca del titellaire, perquè jo ho desconec, tu crees la teva pròpia personatge també físicament, és a dir, el titella que veiem, el crea el propi titellaire, l'encarregues a un tercer, com funciona una mica tot plegat?
Mira, hi ha moltes maneres de treballar. Tradicionalment, el propi titellaire es construïa el ninot, això amb els seus orígens. Però ara mateix, a mesura que les arts escèniques es van professionalitzant, entren unes altres tipus d'infraestructures com equipaments públics o inclús la televisió també, on els titelles es desenvolupen moltíssim tant per efectes especials durant el segle XX, tot i que ara els estan tornant a fer servir amb sèries com Mandalorian, que estan fent una barreja entre 3D digital i titelles, i també en les arts escèniques en viu, hi ha una barreja de tot. En el meu cas, jo sé construir, el que passa que a vegades no et permet la pròpia dinàmica de la feina poder-t'ho construir tu mateix, fas el disseny i el presentes, hi ha coses que no les saps fer i les encarregues, i n'hi ha d'altres doncs, que les fas tu mateix. No? Nosaltres, per exemple, hem treballat moltíssim amb la meva sogra, que és modista, i que ella doncs, directament no cal ni que faci un patró. Jo per construir una cosa amb tela he de fer un patró abans. Ella veu el dibuix i automàticament ja talla la tela i ho construeix amb un periquete. I anem combinant aquestes coses. En el cas del Pinocho, els titelles ens els va fer l'Àngels Valero i els altres titelles doncs, els hem fet nosaltres, si no recordo malament, bueno, els he fet jo.
Què és el que més t'agrada de la teva feina, Tian?
Doncs et puc dir el que menys m'agrada, que és la gestió. La resta m'agrada tot per igual. O sigui, m'agrada moltíssim la docència, tant amb canalla com amb adults i amb professionals. I pujar dalt de l'escenari i crear espectacles també m'agrada moltíssim. Fer les músiques dels espectacles també m'agrada molt. Però ja et dic, també depèn molt de cada espectacle, perquè et trobes amb uns espectacles que de cop i volta doncs, hi ha assajos que se't fan molt feixucs perquè no acabes de resoldre una cosa i gaudeixes més fent la música en un moment donat doncs, perquè trobes que allò és el fil conductor que t'ajuda artísticament a acabar de construir l'obra. És molt diferent que la muntatge, però sí que el que menys m'agrada de la meva feina és tot el tema de gestió, reunions, tot això és un no m'agrada. I és una part molt important de la feina de qualsevol projecte com el nostre.
Clar, i una vegada ja esteu a escenari i en el cas de quan ho feu davant de criatures trobes aquelles mirades innocents, com et fa sentir tot plegat?
Sí, jo crec que el secret és no fixar-te només en les criatures i tenir present que a la platea tens tant adults com nens. Aleshores, els espectacles que nosaltres fem són per públic familiar, no és exclusivament per canalla. Per mi és tan important que el pare surti passant-s'ho bé com el nen o la nena que està mirant l'espectacle. I aleshores intentar posar dins dels espectacles diferents nivells de lectura. Que el nen entengui una cosa i s'ho passi bé veient allò i els pares en puguin treure una altra lectura. I en alguns casos també crear algun tipus de debat que no es resol a dalt de l'escenari, sinó que planteja preguntes perquè tant pares com nens se'ls emportin cap a casa i l'espectacle duri més enllà de l'estona que han estat a dins de Can Ninot. I respecte a el que em preguntaves de com em sento,
sí.
És molt intens i és molt gratificant i és possiblement les coses més boniques que passen quan es crea una connexió amb el públic, que no passa sempre. Els espectacles nostres sempre funcionen, però a vegades es dona com una comunió especial que no saps ben bé per què es dona, però que veus que els titelles i l'espectacle creix amb la interacció amb el públic. Nosaltres fem un tipus de teatre de titelles, en molts casos, no en tots els espectacles, però en un percentatge molt elevat, en els quals els nens participen i parlen amb els titelles i els titelles contesten, i hi ha i cada funció és diferent, no? Quan això funciona, ostres, és molt xulo.
I per què és tan important, o com defensaries tu la importància de que les famílies vagin a espectacles de titelles, que les famílies escoltin junts històries i que després, com comentaves, no, se les emportin més enllà d'aquell teatre?
Per dos motius. Una, perquè si tu aconsegueixes que el fet que algú que ve a veure un espectacle teu s'endugui una experiència i no vingui i sigui un consumidor passiu del que tu estàs fent, estàs donant un valor que per mi és un valor cultural, no d'entreteniment. Estàs enriquint la vida d'aquella persona, i per mi un fet cultural ha de ser així. Has de tenir un com es diu això? Has de tenir has d'aconseguir que allò que tu fas incideixi en un canvi de reflexió o en un canvi de punt de vista. Això no sempre és així. Hi ha espectacles com, per exemple, els Tres Porquets, que bàsicament són un entreteniment. N'hi ha d'altres que no, que et permet fer que aquell espectacle porti un debat, porti alguna cosa més, no? I és precisament aquí on rau la diferència entre cultura i entreteniment, que jo crec que no tenen per què estar renyits. Vull dir, jo faig les dues coses, però el fet de que la família comparteixi una estona junts i que aquesta estona que han compartit junts després els hi aporti des d'un canvi de perspectiva en quant a la rondalla clàssica que ells han vist, fins a que els hi aporti un element de reflexió molt primari, si tu vols, però on poden debatre com és que ells havien vist el conte explicat d'una manera i nosaltres els expliquem d'una altra, des d'un un gir de perspectiva de gènere, des de parlant d'uns valors diferents, etc. Això per mi és important en l'oci familiar.
Creus que manca en aquesta societat a més famílies que s'impliquin en aquest procés cultural o hi ha bona salut aquí?
No ho sé. El que sí que està clar és que no es valora prou la nostra feina. A la gent els hi sembla en molts casos cara l'entrada d'un espectacle quan no estan pagant ni el 50% del cabal. I en molts casos el 50% restant no està subvencionat per l'Estat, sinó que ho subvencionen les pròpies entitats organitzadores de l'acte i els artistes renunciant a part del seu sou, no? Això sí que crec que està poc valorat. O sigui, i també jo entenc que una persona, amb els sous que tenim en aquest país i a més amb l'escala de preus i de valors que hi ha, entenc que la gent vegi cara una entrada de 20 euros per persona per anar a veure un espectacle de titelles o de teatre familiar. Això ho entenc perfectament. Perquè si estàs a gastar 80 euros cada cap de setmana o dos cops al mes per anar al teatre, una família de quatre, doncs són molts diners, no? Però realment aquest seria el cost que tindria si tota la gent implicada, des de la persona que està a taquilla fins a la gent que està al despatx treballant, els artistes, els dissenyadors, tothom que està involucrat en que aquell dia tu te sentis a veure un espectacle, estàs cobrant, per exemple, el mateix que cobra un mecànic per arreglar un cotxe, o un metge per visitar-te, o un arquitecte, o un manyà, o qualsevol altre ofici, no? Però en el nostre cas, això està devaluat. I en quant a la implicació de les famílies que em comentaves, a mi em sembla que el teatre familiar és una pedra angular que aguanta molts teatres d'aquest país, amb la seva programació. Les famílies en general troben com una bona alternativa anar a veure un espectacle, jo també crec, perquè veuen que és una cosa que és bonica, que és engrescadora pels més petits i per ells, i que és relativament econòmica comparada amb altres ocis, no? Aleshores, això fa que hi vagin, però el problema ve a partir dels 6 o 7 anys que deixen d'anar al teatre. I cada vegada comencen a portar els nens més petits al teatre i deixen de venir al teatre més joves. I això està infantilitzant molt les produccions. I aquest problema és un problema que els creadors ens estem trobant i que debatem des de fa com... És bastant recent això, deu fer 5 o 6 anys que ho estem detectant. Sí, a la part, amb l'augment de plataformes digitals a casa, que ha baixat l'edat d'afluència de la gent, dels nanos al teatre, i que deixen de venir-hi abans.
Sí, aquesta reflexió també l'havíem comentat parlant amb la directora de la biblioteca, Marta Pessarrodona, l'Anna Mael, que també ho explicava amb la seva experiència de l'Hora del Conte, també, que cada vegada hi ha nens més petits i a partir de certa edat ja es perden aquesta valuosa importància que té aquest tipus d'espectacles i de cultura. Tiana, amb aquesta reflexió tan important que has fet, que trobo molt interessant, deixem aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.